cosa que a més d'agrair-vos perquè veniu sempre, jo volia, i a més l'Agència EFA, que ens ha acompanyat moltíssims anys, i a vegades passa, no? En un període de vacances i passa que jo tinc la sensació, i cada mes, que si pot ser que la ciutat no doni per més, perquè hi ha mil festivals alhora, no? En aquest període, i en l'última reunió d'ECA, sortia el tema de que crec que nosaltres, i com que jo s'assegurà que no era la mateixa línia, les altres sales no estan decidides a obrir a l'agost. I jo crec que s'hauria d'obrir a l'agost. Que s'hauria de mantenir, i s'hauria de mantenir en moltes sales, perquè quan més siguem, més riurem. Això per una banda. I per una altra banda, la necessitat de la crítica, no de la ressenya aquella de Time Out, que queda en una ressenya, sinó de la crítica extensa, que més que orientar al públic, perquè les xarxes ja fan el que fan, orienta a la professió, orienta a la feina que estàs fent, orienta al programador, orienta als directors, als actors, orienta tot. I quan comences a revisar els últims resultats, que poden ser el tema de les nenes del Casa, però jo de Casanovas, que és un autoràs en aquests temes, entra com certa preocupació. Nosaltres, a més d'agrair-vos a vosaltres, hem d'agrair també al Gal Soler, a Bonpreu, a Clickline, a tots els que ajuden d'una manera o d'una altra o faciliten la vida de les programacions dels Versos. Continuarem amb la idea de la família. Fins al febrer continuarem amb la idea de la família, de la responsabilitat de la família, no solament en la...
Hola.
Bon dia, bon sol.
Hola.
Ah, mira.
T'has perdut la introducció. Doncs continuarem amb la idea de la família, no solament pel tema que ocupa moltíssima gent, entre ells el Joan Casanova, sobre la violència de gènere, les nenes de casa, o el que hem fet nosaltres fins al mes passat de Karen, continuarem amb la mateixa tendència. A més, hi ha una regressió sobre els valors individuals i les tendències sexuals de les persones. Hi ha una regressió, hi ha un assetjament per part de Vox, que jo crec que ens obliga a parlar més de tot això, no? No necessàriament de forma tràgica, sinó també de forma còmica, perquè si algú està fent el ridícul, en aquest moment és la ultradreta. Per tant, crec que és oportuna la solució, el debat i la solució dintre d'una família, que és l'obra del Gal, que vosaltres el Gal coneixeu de totes les actrius també, a l'Òscar Molina també, al Dani com il·luminador, és com un equipet que funciona i que ha funcionat moltes vegades. Per tant, i que habitualment ens recordem aquí les coses que hem de fer que no hem fet. Sempre ens tenim, escolta, allà, tornem a fer
migracions. O el Pinter.
Tornem a fer el Pinter, tornem a fer Van Gogh. Que el Jaume García em truca cada setmana per dir-me, escolta, vull fer Van Gogh una altra vegada. Per tant, desencaminats en el que programem no estem. Volíem fer un teatre més popular i continuarem en el teatre musical, perquè si en 10 anys hem acollit o produït, entre acollides i produïdes, 50 obres de teatre musical, que és una bestiesa, que no podrem fer-ho més, perquè ja s'ha acabat, no hi ha manera de sostenir-ho, ni amb la millor bona voluntat dels músics i dels cantants i que sigui els intercanvis que es feien per tirar endavant aquestes coses. Avui us hem convocat per parlar de tancats. I de tancats, més que l'acceptació per part meva d'incloure'l en la programació de Gaudí i de fer amb Versos de productors, estava l'admiració de l'obra. O sigui, jo he sentit una profunda admiració per la lectura, per la primera lectura. I crec que l'admiració és aquell contacte primer que tens amb una obra, no? Jo vaig llegir abans de veure Jerusalem i em tronxava de riure, però després els britànics van fer una versió sèria. I ara, al tornar al grec, em tornava a tronxar de riure. Per tant, l'admiració en aquesta obra, per mi va ser de la primera lectura, que no em passaven el text. Quan jo venia de recollir, això l'altre dia també la Junta de Dita, la Maria José Balanyà va dir, no hi ha producte per programar. El capítol diu, no hi ha producte per programar, tothom està cagat, ningú vol produir res, perquè tot és deficitari. I si la Maria José Balanyà diu això, i ho diu amb èmfasi, programo el que puc. Nosaltres encara rebem, que abans rebíem entre vídeos i propostes i textos, 150 a l'any. Després van ser 100, després van ser 50. I ara estem en 33. Però a més, el GAL no volia passar-me el text. No volia que ja llegís, volia que jo sentís una lectura. I estem aquí, en poc temps després, hem fet uns moviments dintre de la programació i estem aquí. A partir d'aquí, tot l'agraïment i que els creadors us expliquin de què va l'assumpte. Si us sembla.
Sí, està.
Pablo.
Començo jo? Sí, tant. Bé, a l'inici de Tancats va ser un microteatre. Jo havia fet un microteatre fa 5 anys o 6 i em vaig posar a escriure un microteatre. Llavors, a partir d'aquest primer microteatre, vaig pensar, perquè aquest microteatre passava, diguem-ne, en un ascensor tancat. Llavors vaig pensar, vaig a fer més en diferents ascensors. Llavors, així vaig escriure, diguem-ne, els primers 4 actes, que són com quatre microrelats. Llavors, vaig agafar cada personatge de cada ascensor i els vaig fer una família. Llavors, al final, que el cinquè acte, que és reunir aquests personatges que han sortit en aquests 4 diferents ascensors, que són una família, i els problemes que tenen una família davant d'un problema, diguem-ne, d'herència o de relació entre ells. Jo el que volia explicar en aquesta història és, d'entrada, les diferents famílies que s'estan formant ara i que totes tenen els mateixos drets, les mateixes obligacions, tot igual. Que ara ja la família no és només un pare, una mare... Vull dir que ara les famílies estan variant i hi ha noves formes de família. Jo volia explicar això. Volia explicar també les dificultats en les que es troba aquesta gent que vol tirar endavant una nova família. Després també volia explicar el problema dels emigrants que estan aquí, que si s'integren, que si no s'integren, vull dir, com els accepta aquesta família perquè els necessita. Necessita perquè avui dia hi ha moltes coses que només les fan els emigrants. Bé, i aquest és, diguem-ne, el nucli de la història que vull explicar. Després d'això, vull dir, és una obra que, com us he dit, són primer 4 actes curtets i al final, que és com un resum, que és on podria ser gairebé una obra només a l'últim acte, perquè moltes vegades m'ho han dit, només amb aquesta ja tindríem l'obra. Però clar, la tenim perquè ja hem vist els personatges com són en els altres actes. Llavors ens estalviem a explicar com és cada personatge perquè ja sabem com són. Bé, doncs aquesta és la idea de l'obra, és aquesta. Després, jo, el procés va ser, jo he donat molta, la vaig escriure fa 4 anys, he intentat fer-la en molts llocs, vull dir, uns m'han dit més endavant, altres ni l'han llegida, vull dir, el que passa amb tots els autors, que vull dir, diuen que sí, però... I al final, doncs, l'Ever, amb el que he treballat ja, aquesta era la cinquena vegada que treballo amb ell, sempre com a actor, i l'Ever em va obrir la porta d'aquí. Jo, és un local que a mi m'agrada molt, i m'agrada molt treballar aquí, perquè crec que més que res, crec que aquesta obra és per un espai com aquest, de tenir la gent molt a prop. I jo crec que per nosaltres és un gran avantatge poder treballar amb aquest espai que et dona aquesta possibilitat de poder interpretar amb uns matisos que en un gran teatre no podries fer. Llavors també és un risc perquè estem sempre exposats a tot aquí. Vull dir, no pots escapar-te ni cap moment del personatge. O sigui, és un risc molt maco pels actors. Jo m'he trobat sempre molt bé treballant en aquest espai per això, perquè quan estàs treballant tens el públic aquí i saps que encara que tu no et toqui, el públic t'està veient. Ho veu tota la gent. Entens? I aquest és l'avantatge que per mi té aquest local. Que jo sempre ho he dit, que és un local que m'agrada molt i m'agradaria treballar-hi més endavant amb més coses, però bueno. Bé, aquesta és la idea de l'obra i aquesta és la idea de com ha estat. Si voleu preguntar alguna cosa més... Després una altra cosa, també li vaig donar l'obra al director fa 4 anys, perquè és l'únic director amb el que he pensat jo per aquesta obra, perquè jo crec molt en ell com a director. I haig de dir que el meu text li ha donat molt de valor al text. Vull dir que ha fet una gran tasca, perquè era un text que com a primer text era la primera cosa que escric de teatre, hi havia molta palla que l'ha sabut treure, que jo no l'hagués sabut treure mai, perquè esclar, quan escrius una cosa penses que allò va a missa i no, res va a missa. Però esclar, com a autor m'hagués costat molt escombrar l'obra i ell ho ha sabut fer molt bé. Bé, ja està.
Dit això, en comptes de quan és home i gran, en els temps que corren, en les arts escèniques, tens un problema, o sigui, els parts juràssics com jo podríem desaparèixer perfectament sense deixar rastre, perquè el que està de moda és ser dona i jove, perquè si ets dona i gran tampoc tira la cosa.
I si ets home i gran?
Perdona?
Som els
crítics, no sé. Sí, és la vostra època.
Nosaltres estem enrocats en Jerusalem, allà anant pel sac a tothom.
Ah, després també volia dir una cosa, que vull dir, l'equip que som és un equip en el que tots hem treballat altres vegades, vull dir, som, a part de companys, som amics amb tots hem treballat moltes vegades, menys amb l'Òscar, tots hem treballat i vull dir, som un equip que... Jo estic molt content del repartiment que tingués. Si estigués a un teatre nacional, no en voldria un altre. Entens? A mi és el que m'agrada.
Jo agafo el guant del que dius tu, sí que és veritat, però l'experiència és un grau. Jo crec que sí que és veritat que tenim una producció, una manera de fer el país, que sembla ser que els actors, o sigui, ningú es pugui fer gran, no? A altres països escoltem la gent gran, que és el que s'hauria de fer, escoltem la gent doncs, que són circs, o són societats de la comèdia, o són Darius Fos, i aquí tenim la tendència a cremar, no? Però jo no hi crec amb això, jo crec que venim, la modernitat ha d'estar necessàriament lligada amb la veu de l'experiència, no? I llavors per això t'escoltem, perquè dius veritats molt grans quan parles, i per això t'agraïm també que lluitis en aquest teatre, perquè sí que és veritat que és un espai fabulós per la creativitat. Aquesta sala no et permet fer res que no estigui a favor de l'actor, no et permet distreure't amb escenografies d'entrada perquè taparies a l'actor, no? Llavors estàs decididament obligat a fomentar el text i a fomentar l'actor. Per això funcionen també els musicals, perquè la gent està habituada a la paret, a veure-ho a la italiana, que es diu, inclús pels musicals tenir-ho que fer així a 3 o 4 bandes vol dir exercitar-te, no? Sí que és cert que tenim una tradició molt llarga des de Lliure, que s'ha fet, i el Nacional va copiar la sala petita, però és que aquí és així des de l'inici, no? I sempre ho diu, aquesta és la sala que és, i per tant t'has d'adaptar i crear a partir d'aquesta sala. Per fortuna n'hem fet molts, o jo he fet moltes direccions d'aquí, i encara és un repte que ha de venir, i malgrat que coneixes la sala, doncs transformar-la, no? des de l'austeritat absoluta, no? I des de la necessitat només de l'actor i l'acció. Jo també sóc actor i per tant haig d'ajudar els actors. També és d'agrair la generositat del GAL, perquè també, a part de la moda de ser jove o no ser jove i fer fora els mestres d'aquest país, des de Flotat, Mario Gas, Lluís Pasqual, ella ja va marxar solet perquè li va canviar el cervell, però vull dir, la tendència és fer fora els mestres, no? I hem d'escoltar la veu del mestre. Ha de tenir generositat perquè també una tendència és que l'autor no dirigi la seva obra. I llavors no diré noms, perquè encara que esteu escrivint no diré noms, però l'altre dia vaig anar a una estrena del Grec amb una actriu molt amiga meva, em va semblar un espectacle perfecte, però l'actriu a la cara diu no todo es oro lo que reluce, si m'haguessin dirigit. I clar, l'autora dirigia la seva obra i tu veus el producte i dius a mi m'ha agradat, però s'han ajudat entre tots, l'experiència de cadascú, però que aquestes alçades una actriu de reconegudíssim carrera i de reconegudíssim nom et digui que no l'han dirigit, a mi em deixa mort, no? Perquè què passa? Que molts autors tenen una gran experiència verbal o no gran experiència, però una veu, i llavors volen també, perquè és una moda que ve molt des de la catapulta o la cúpula de... És molt difícil que un autor estreni. A no ser que siguis alumne o exalumne de l'Albertí, és molt difícil. I per tant, cedir un text és també un exercici de generositat, però un text, tenim un profe americà que si l'agafava deia, això és el text. Ui, el terra. O sigui, un text, si no viu pels actors, no és res. Necessita la respiració dels actors. Quan deia això és perquè un autor pot tenir la gran experiència o la veu, però llavors vol també aquesta mena de l'ego complet, no? de també fer-la, i també ell ha fet aquest exercici de jubilitat, perquè ell també és un gran professor, un gran director, però un moment va cedir la barca i va deixar que altres mans embrutessin, palpessin. Quan agafes un text t'emmerdes amb aquest text, és inevitable deixar la teva petjada. Retomant això que deies, és molt greu que una actriu, una gran actriu, digui que no l'han dirigida, no? Perquè un autor, esclar, li manca potser l'escola física, li manca l'escola d'acció, li manca l'escola de com ajudar-te, és l'ajudant de direcció, per això dic ajudar-te, jo toco a tots i els pego molt, com t'ajuda a expressar allò, no? I per tant, és important primer que estigui a la companyia i que estigui viu, això també és important, no? Poder discutir, parlar i poder fer que això evolucioni. No és imprescindible que siguem amics, com deia Chicago aquella, com vols que siguem, que actuem juntes, si som enemigues, el sent, diu el teatre és l'únic lloc on això no importa gaire, però si a més som amics i és feliç, molt millor, perquè no hem vingut a patir i és fantàstic que els processos puguin ser feliços. I retomant i per acabar, quan ell deia allò de la família, és veritat que ens estem acostumant a una mena de regressió com si fos lo normal, no? Estem acceptant, no? que un partit d'ultradreta foti la punyeta per tot arreu, i estem acceptant sentir coses que potser fa 15, 20, ja que parlàvem de la maduresa, i veig que més o menys la mitjana és així, exceptuant el Mario, però tu com bon estudiant hauràs sabut que abans es lluitava per moltíssims drets, que ara sembla que bueno, poden bellugar-se i no passa res. Per tant, és important tornar a la família, és important tornar a la base de la contradicció, perquè no és una família genèrica, és una família que parla de la sang, de l'herència de la sang, per tant hi ha un sentit també de vincle, de nació, de traïció. Som un país que ha estat traïcionat, el més traïcionat del món, perquè avui aquí hi havia un Pujol que era el rei del mambo, i resulta que ara, on està? No ho sabem. Era la família catalana, la sang, on ha anat a parar això? No ho sabem, no en parlem, punt i final. Però això ha deixat petja molts anys, i això també en parla l'obra, de l'herència de la sang, qui porta la sang, qui porta el nom, qui porta el cognom, i al final poc importa. El que importa és qui porta l'amor, no? Qui porta la conciliació, qui porta el carinyo, no? D'alguna manera. Per tant, és una obra que parla de la família i de moltíssimes coses que passen al carrer. I això és important reivindicar-ho, com deies tu, des de la comèdia, perquè a vegades el riure et fa obrir més que quan vingui el cop de puny entri millor, no? Perquè jo crec que el seu que ha creat és una drama, comèdia, tragicomèdia, drama, no sé què com dir-ho, però realment aquests quatre microteatres que diu primer, tancats, sembla ser que han de ser una mica conya marinera, per després arribar al cinc i dir collons, que això és fort, no? O sigui, aquí hi ha sang i fetge. I per tant, aquesta composició és molt important, que vagis al teatre, t'ho passis bé, però surtis una mica en conflicte després, no? Hi hagi una mica de fòrum, de què, tal, qual, no anem aparcat al cotxe, que anem a Frankfurt, sinó que estiguis, que l'obra continuï més enllà de quan acaba. Això és una mica el nostre deure i la nostra obligació, que diria el nostre senyor, però és una mica això, no? I després, i per acabar, l'altre repte és que diu tancats. Si això fos cine, clar, no, tancats quatre sensors, com ho faríem? Conyo, posa quatre sensors. Però el repte d'això, i això és la primera cosa que li vaig dir, dic, fugirem de l'estar tancats. O sigui, estarem tancats en un teatre, tancats en un espai conceptual, però no hi haurà res que ens digui que estem tancats, que sigui l'actor que doni aquest impuls, no? Com les primeres impros al teatre que es fa. Va, són quatre, estem en ascensor, què passa? Hòstia, i llavors estàs d'espavilar, no? Però aquest exercici l'han fet des del primer dia, jo els tancava en cadires, en bancs, no sé què, he anat traient bancs, cadires, tot, i al final no faig espòlies d'espai, però és la llum, com deia l'Ever molt ben dit, que el Daniel Gené és un altre actor, i és quasi com dansa, no? Com es fa la dansa, no? Dansa ballada o accionada, i la llum és un altre actor, no? Per tant, estem tancats, però estem tancats també d'una manera mental, no? No només a l'ascensor, estem tancats al futur, estem tancats a acceptar diverses formes de família, no estem tancats a acceptar que gent que no és de la nostra sang pugui portar el nostre cognom i la nostra nissaga, no? Estem tancats també a acceptar doncs, que hi hagi altres formes d'estimar-se, també. Estem tancats a tantes coses i, per tant, té una simbologia, no? Hem fet també una imatge, que és aquesta d'aquí, que és molt bonica, però després hi ha una altra imatge més fosca, que jugarem aquí, veus? Que jugarem, exacte, ho veieu que hi ha com foscor i alegria, doncs una mica això, no? Aquest contrast, no? Perquè et dona a entendre que és drama i comèdia. I per altra banda, el que hi ha dels actors, doncs s'han entregat amb molta generositat, és cert que és un equip molt potent, però tot això som la videogradivero. El que hem d'aconseguir és que la veu s'ompli, que és el que hem fet sempre, i aquest és el repte. Sense estar en els mitjans i sense sortir a TV3 i a RAC1, a vegades sí, a vegades no, però vull dir, l'important...
A la vostra normalment...
Clar, aquest és l'avantatge, perquè els altres dormen, nosaltres despertem.
L'avantatge de qui obre la vostra.
És veritat, tens tota la raó. Però creiem molt en el boca-orella i ha sigut així durant molt temps, per tant, és un repte. No vol dir que surts a guanyar, però no vol dir que estigui guanyat, però l'esperit és... Guanyar què és? Doncs tenir el teatre al màxim ple possible perquè la gent faci boca a orella, torni a venir, l'espectacle no mori, a l'Ever digui, hòstia, d'on lo ponemos ahora? I tornar una altra temporada, com va passar amb Sota la Catifa, amb Cloaca i altres productes que gràcies a ell hem fet. No? Per tant, fer un equip s'entén molt bé quan parlem de futbol, però noi, sembla que costi entendre doncs, que la gent repeteixi perquè estan a gust, estan bé i els equips humans al teatre doncs, també funcionen. Punto pelota.
Així com el Dani no està mai en una roda de premsa i no l'hem pogut dir amb ell, perquè clar, jo crec que va començar a treballar al Versus quan més de 15 anys, no sé, fa tant que no me'n recordo. I ha pres en un espai central. Sí, allà anaven a fer les pràctiques el TTE, en l'època que existia l'Escola de Tècnics, que no és la de l'Institut de Teatre, era una escola independent. I d'allà van sortir alguns, amb major o menor fortuna, i alguns que eren boníssims i que han abandonat l'activitat per un tema econòmic. I després també l'ajudantia de Daniel Cuello, que és una figura que està aquí, però està quiet. No fa soroll, camina sense fer soroll.
Que treballa més que ningú, gairebé més hores que
treballa, penca, curra, ajuda, uneix...
I somriu.
Riu massa. És massa tocón, pel meu gust, sempre t'està agafant així, saps?
A mi m'agrada, particularment.
Sí.
No, però també és una gran ajuda.
És una figura. És una figura. L'altra figura que està dintre treballant, el Daniel Gené, també és una figura, però no és tímid.
I tots
plegats són un equip, realment. A nosaltres ens agrada molt obrir la casa i dir, mira, no, ara ha d'entrar un altre i formar un altre equip. I això a vegades té un preu, saps? Que et complica la vida sobre manera, perquè... És molt més fàcil i per això tots els equips acaben sent com una capelleta, no? Però nosaltres, sense voler, sense pretendre ser cap capelleta, crec que és agraït quan els equips funcionen, no? Que estiguin bé, barallats però bé, i que arriben al final, i no és fàcil. Nosaltres d'això ho hem viscut moltes vegades. ho viscut en la volta anterior, Karen, però també ho he viscut amb un encàrrec de la Silvia Muni i Miquel Cors, que eren productors, parella i actors, amb la neta, una Medea per fer el Romea, allà per l'any 89, i allò era un infern. Era un infern, perquè clar, o sigui, jo proposava una cosa, m'havien agafat autor i director, i el Miquel deia, a mi no m'agrada, i la Silvia deia, a mi sí. I eren els productors, i eren la parella, saps? I al final, un plorava per aquí, l'altre plorava per allà, i al final la cosa va sortir, jo no sé ni com va sortir. Això té el teatre, no? Que al final surt, i no saps per què surt. Però clar, hem de pensar sempre que un grup, a priori, és un problema. Però no podem estar sense el grup, no? No podem estar sense el grup. És com si uns eriçons s'apropen, es punxen, però si se separen passen fred. No tenim altra alternativa que acceptar que el grup és un problema, que és un conflicte i que s'ha de resoldre.
No, i si els grups repeteixen els mateixos grups per algun motiu,
hi ha
moments de tensió, hi ha nervis, però no és normal. Si no vols tensió ni vols nervis, queda't a casa i fes una passejada. Llavors no tindràs cap problema.
Potser estaria bé aclarir Gal, que com que ara veu, quan ara m'he posat aquí, veig el plantell, que Marieta doble personatges, tu dobles personatges, Sílvia doble personatges, Rubén doble personatges, i Àngela, que és la senyora Fuster, que aquí la veieu molt estupenda del Prat, però llavors es torna una cosa més àrida i més potent, és l'única que no doble. Gràcies a aquest exercici, que no és cap secret i que ja coneixeu, fem que l'obra es multipliqui d'alguna manera, no? I tinguis una visió del que t'ha passat per davant tot un món, no? En quant que la família real, que són els Fuster, mare, fill, Esperit Sant, no, però filla i fill, no? D'una família molt solvent catalana, que vam provar molts noms, però bueno, tu vas provar molts noms, però tots tenien una ressonància que potser indicava massa on anava i tampoc era la idea. No, era la burgesia catalana i el Fuster ens va semblar que, doncs, que bé, que anava amb prou de solvència. Però sí que és important dir que doblen personatges des de la senzillesa i sense cap caracterització, però que ara que comença, doncs, evidentment, a veure's el producte, no molesta gens absolut i dona una riquesa a l'obra que hi hagi molta gent quan en realitat ha fet un truc només d'un mocador, una ullera i una coseta molt senzilla.
També haig de dir que l'obra va estar escrita pensant en que doblarien els personatges, eh? No va ser allò de dir, bueno, depèn del teatre que tinga i el dinero, o no. Vull dir, ja t'ho he dit, si estiguéssim al Nacional, igualment serien aquests actors, si fos per mi, i farien doble personatge. O sigui, l'obra ja va estar pensada sempre en que serien 5 actors i ja està. I és el que hi ha. O sigui que ha estat pensada, sempre pensant que si la faig alguna vegada, la faria aquí o la faci on sigui, que sigui factible, m'entens? Perquè a mi les obres de dos actors o d'un actor o així no m'agraden massa, m'agrada que hi hagi gent sempre.
Hi hagi merder.
Sí, a mi m'agrada. Entre 4 i 6 per mi és l'ideal. Vull dir, però bueno, també l'obra el que et demana. Aquesta obra em demanava això, jo volia que fossin així.
Actores,
Marieta,
va, fer una
ronda
ràpida.
Ara que parli una mica de... Ella, porque... ella que és la de fora, és la de fora.
Bueno. Doncs jo estic encantada de participar en aquesta proposta del GAL, que va fer-me l'arribar fa molts anys, 4 anys, quan vaig escriure
anys,
això.
Fa, vaig començar fa 4 anys.
De tornar a treballar amb l'equip del Versus, començar en migracions, i des de la primera vegada que treballa amb l'Òscar, que és un director d'actor fantàstic, ha treballat molt, 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 i amb aquest equip, bueno, que vull dir, família total. I a més, torno a fer un personatge que sembla que és repetitiu, perquè ja l'he fet abans, fa poc, l'altra proposta que ha acabat el Romea, que també és un personatge que com és emigrant sembla que sempre les emigrants fem el mateix. I això és un repte, perquè no sempre he de posar-li a aquest personatge un altre cor, diguéssim, no? Una altra manera de viure i que no sembli sempre el tòpic, el mateix tòpic de personatge, diguéssim, d'acompanyant, no? I el Gala ha tingut un regal que és que fessi un personatge parlant en català. Llavors, per això he començat a parlar en català per seguir practicant, per continuar practicant amb l'ajuda dels companys i que això sigui un repte també per a mi, no? No solament com a actriu, sinó també com dona integrada en aquesta família catalana que és el que m'agrada, fa molts anys que visc aquí i és un regal poder continuar treballant en el teatre, cosa que és molt difícil, sobretot als immigrants, que sempre tenim papers molt específics i això és per mi viure. És un alè de viure, de treball i de, no sé, de felicitat. Hem treballat amb molta felicitat.
I encara
això de pilota?
Sí, ja. Sí, jo també des del principi conec aquest projecte del GAL i la veritat és que des del principi dic, GAL, això, això no es pot quedar aquí.
Ell és el que més em va animar,
i,
sempre, eh?
Sí. Que jo... L'hem estat animant i bueno, va entrar l'Òscar al projecte i bueno, això ja pinta molt bé i vam anar fent a l'equip, diguéssim. I bé, és una mica un somni, no?, de repent haver arribat fins aquí i que estrenem, no? I després com a actriu estic supercontenta perquè l'Òscar és un tresor dirigint i realment és un plaer trobar un director que et dirigeixi. El que deies tu abans, per desgràcia... És molt habitual que... Jo crec que en ma vida m'havien dirigit com estàs dirigint tu, sincerament, o sigui, és un plaer. I a més la possibilitat de fer dos personatges molt diferents, molt. Un superallunyat de mi, l'altre també, però tot igual emocionalment més proper, i és un joc per l'actor que és una meravella.
Fem un spoiler, fes un spoiler divina. Quants anys fa que estàs a Barcelona?
Bé, ja fa 5 anys que visc a Barcelona. He dinat tot aeròbic,
senyor. I parles català?
Parlo català, encara l'he de millorar una miqueta.
Ah, molt bé, això ens agrada molt. Sí.
Sí, però això l'estic millorant, senyor.
Molt bé. És que canvia radicalment. Fa una cosa a l'altra. Fa una filla burgesa pija i després fa aquesta que és com una ballarina.
És un
gust,
passo pipa, la veritat.
Dues visions dels emigrants. Clar. Els emigrants que venen només a rentar culs, com aquell que diu, mal parlat.
Home!
Sí.
Mal parlat,
sí,
eh?
Mal parlat, però que és així. I els emigrants que ja estan en un altre i que, bueno...
Bueno, que són necessàries, el que passa és que lo has dit molt bé, són personatges que realment...
Són dos emigrants molt diferents.
Són visions necessàries.
És el que passa realment. Reflecteix, jo crec que aquest text... Per cert, jo vaig ser l'última que vaig arribar a Porta i vaig entrar en aquest vaixell.
Amb cadira de rodes.
No, amb cadira de rodes, però gairebé, oi? Perquè parlant i fent un cafè amb el Gal, sense llegir-la ja li vaig dir que sí, que comptés amb mi, sense llegir res, perquè som amics i perquè ja he treballat amb ell fent d'altres vegades les i fa molts anys amb una obra de teatre televisada que es deia Café del Liceu.
Ui, Café del Liceu.
Que fa mil anys amb el Roger Justafré, que era el realitzador que dirigia. I per tant li vaig dir que vaja, que el més probable era que sí, si hagués vist una desgràcia, llavors em hagués trobat amb el compromís de dir i ara, doncs, què m'invento per dir-li que no la faig, no? Però no, em va agradar el que vaig llegir, em va agradar molt, i és un plaer trobar-me amb tota aquesta gent, perquè el Gal i jo, treballar junts, lectures dramatitzades i tot això, ja ho hem fet. Amb una obra de teatre, amb una posada en escena, no ho havíem fet encara mai, però fa mil anys que ens movem i remenem el cul per aquí i per allà. La Marieta no la coneixia, és un plaer. A vegades li dic Vanessa, a vegades li dic Jèssica, no sé per què, jo no sé. I és un plaer, hi ha un feeling molt especial perquè treballo amb ella en una escena concreta i aquest feeling s'ha de crear amb tots perquè si no les coses no funcionen. I crec jo que els actors, quan fem una obra, hi ha una cosa que és bàsica i el piropo més gran que et poden donar és: ostres, que estupendo, que bé, que humans, quina humanitat a respirar. Hosti, si aconseguim això, encara que siguem fills de puta o alguns personatges, no? És fantàstic, no? I ha sigut un plaer també, ets la meva filla, i ella és la meva filla, ens assemblem i ens discutim, evidentment, com passa entre mares i filles, i ella és el meu fill petit, el Gal és el meu fill gran.
I és... Tu fas de més gran,
Sí, sí. Gran. I ha sigut un plaer immens perquè treballar amb l'Òscar. Ja anys enrere hi havia un projecte que tal, i ja vam proposar que dirigís ell, i finalment la cosa es va espatllar, no vam tenir peles per produir amb nosaltres, jo què sé. I al final no ho vam poder fer, saps? I per mi ha sigut un plaer, perquè m'agrada molt com condueix i com fa les coses. Hi ha molts bons directors d'escena, però molt pocs directors d'actors. Ell té les dues coses. No és per fer-te la pilota, però no tinc cap interès en fer-te-la. Però és veritat. I és un plaer per un actor quan estàs en mans d'algú que et sap moldejar i sap aprofitar el que tu tens i t'ho sap fer treure a la llum o a la foscor, depèn de l'obra, no? I amb el Robert tampoc havia treballat mai. És un plaer. És una mica pendó. També m'agrada, perquè ens anem de copes alguna vegada, cosa que no podem fer més, perquè no treballar. El Dani és una persona magnífica, és una gran ajuda, és un xaval molt maco i un treballador de nassos. Bé, no vull dir res més perquè diria coses grosses, perquè és el que més hores es passa treballant. I és fantàstic, és una gran ajuda. No se li escapa res del que li diu el director, va prenent nota de tot i després ens vam aixecant a tots.
No, és que jo crec que des de fora potser la gent no ho capta, això, perquè jo tinc que dirigir molts projectes sense ajudar, vol dir més petits encara que aquí, hi ha algun per fortuna més gran, no tants, i la gent no capta el que és l'ajudantia, de veritat, no? Perquè pensa en una ajudantia que és com un escrivà, no? Que està allà, vols un cafè? Doncs no, això no és una ajudantia. Si una ajudantia és que tu et permetis abocar-te al 100% a la creació dels actors i tot el que és l'organigrama, la intendència, el text, les necessitats, els filtres contaminants d'un procés, vagin a parar només a un lloc i s'espavilarà i per desestressar-se, però que sigui un captador i una atenció absoluta que s'adaranti a tu. Jo he fet d'ajudant, també, de grans mestres, i s'aprèn moltíssim, no? Però costa molt trobar un tàndem. I ho havíem fet també al Versus, com es deia, absent. I després no ens havíem tornat a retrobar. I llavors, quan veieu algun producte nacional que hi ha, no sé, que us agrada sortir a saludar, no sé, dius, però què és tot això? Diu, meu senyor, surten 50 persones allà. Clar, tenir 4 o 5 ajudants, ja no sé si cal, perquè també n'hi ha un de bo, potser ja no et calen 4 o 5, però vull dir, hi ha d'haver-hi un... És de gran necessitat. I trobar la persona adequada, ja s'ha dit, que posa un valor, però és molt important. I potser de fora no és com un ajudant de cuina, només et talla. No? Aquí hi ha moltíssima feina a fer i gràcies a això tu pots anar i oblidar-te de coses per trobar la joia o la debilitat o la fragilitat que necessita un actor perquè tu t'hi entreguis al 100%. Rubén.
Ai, Rubén, que ets l'últim que ha arribat.
Has arribat.
Perdó, si ve, no vas allà. No sé de què em tocaria parlar.
Del que vulguis.
No, una mica en conjunt també aquest plaer de conèixer nova gent i crec que no havia treballat amb ningú, menys amb el Gal, que sí que vam treballar fa 6 anys.
Sí, 4 o 5 anys ben bé. O
bé, sí, abans de marxar a Madrid. 6 anys. I...
Aquí, al Versus. Aquí ja...
No, a la Versus.
Al Versus i aquí també vam fer-ho, em sembla, no? O sempre va ser el Versus?
No, sempre va ser el Versus. I bueno, va ser un plaer, i sobretot una de les coses que més em van trempar, per dir-ho d'alguna forma, va ser que un dels dos personatges que faig, a priori, no me'l donaríem mai. sobretot en el món audiovisual, per exemple, no me'l donaríem mai, que és el... Bueno, no és per fer-ho espoi.
No, no, no el diguis, no el diguis.
Sí,
no
ho pots fer. No. Aquest Joanet, amb una broma que té cagues i... Bueno, és igual.
Fantàstic.
I a priori, doncs, molta... pensaria en altres actors, per físic o per manera de fer, o no ho sé. A priori, pensaria en altres actors per fer-ho. I crec que ja, ja m'encanta, perquè treu una mica de... És molt comú en aquest, en aquesta professió que la gent t'encasilli, t'encol·loqui amb un determinat tipus de personatges. És molt habitual. I els directors de càsting encara més, i els directors de... directors encara més. I poder desmarcar-te d'això és un plaer. Jo, personalment, és el regal més gran d'aquesta obra per mi. Desmarcar-me potser del que... d'aquest tipus de personatges que moltes vegades diuen que sempre faries i bueno, això. I bueno, un plaer posar-me les ordres de l'Òscar, també.
Riem molt. No, el Rubén jo no el coneixia bé. Coincidia amb una escena fa
mil anys.
De tot fa molt temps, el cor de la ciutat.
La Riera,
perdó.
I jo recordo... Si fos ahir.
Encara estava a l'instant.
I jo recordava un tio obtús, saps? Que no mirava els ulls. Com molt preocupat per ell, saps? Jo vaig pensar, hòstia, el Rubén. Però li vaig dir, no, el Rubén és fantàstic. Jo vaig pensar, vale. Però llavors, clar, parlo de fa molt temps. Jo no sabia ni... I és totalment una altra imatge, d'una eficàcia, d'un humor i d'una rapidesa que també ho... ell no se n'adona, però que obliga els altres a espavilar-se molt, no? Perquè hi ha una cosa que és... jo treballo molt bé, tots, això ho heu de saber, els que no esteu dintre de la cuina, per un director és molt important que el text arribi ja orgànic molt ràpid. Llavors pots treballar molt, no? I aquest home el primer dia ja, bla, 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 ja ho llançava tot, no? I llavors això fa espavilar el grup d'alguna manera, no? Quan algú és molt ràpid i molt eficaç, contamina, no? I això és molt important per un equip, no? I ell ho és, i a més sempre amb bon humor, amb bon humor, amb bon humor. Un dia d'un constipat, però no, i això ens passa a tots. I el bon humor, jo, això, si sabeu que hi ha molts conflictes de gent molt dèspota, que els egos, que no sé què, jo crec que el bon humor i el rigor són dues coses que poden combinar. Això de que el que mana, entre cometes molt grans, pugui humiliar, pugui abusar, pugui cridar... O sigui, jo, potser quan era jove sí, però ara no, és que no crido mai. Però tinc un rigor, això és evident, perquè a vegades més amb un pic tothom fa així. Però l'humor és molt important, això és obsolet, dinamiteu. No és veritat que per treballar s'hagi de ser un déspota tant al cinema com al teatre. No és veritat. Vull dir, si tu vols aconseguir el millor de cada persona, li has de donar confiança en la seva eina, en la seva taronja, exprimir-la bé, acaronar-ho bé i de tant en tant fer-li un patapam, un cachetito, però és un cachetito de carinyós. No s'ha de fer mai fora la gent que maltracta a la vida i al teatre. Vols escoltar? Vols tancar?
Sí. Jo vull dir que ells no diran, que suposo que ho heu intuït, que és que gràcies a que el text té molts temes i moltes coses i crec que la gran majoria de les coses que es diuen són molt necessàries que es diguin i que a més crec que és molt maco que una persona que ja ho té tot fet, que ja té uns anyets, que és el Gal.
Que no ho sembla.
Que no ho sembla, però que ja té uns anys i que podria estar tan tranquil en su casa paseando y haciendo el señor que lo tiene todo montado, que hagi volgut engegar un projecte i que hagi escrit una obra que toca tantes tecles i que parla de coses molt maques o molt dures però molt necessàries, crec que és molt xulo. I també és molt xulo que l'Òscar dirigi també l'escena i els actors, perquè això fa que acabarà sent un projecte i un producte molt bonic i molt, molt acurat i que estaran tots estupendos, que és el que jo us vinc a dir. I que no ho digueu perquè m'hagin tractat amb tant d'amor i tant de carinyo, sinó perquè és que...
No, perquè és molt crític, també.
No ho diria, callaria, i que ens hem estat tots assajant amb molt d'amor, amb molts riures, ens hem tocat molt, que això m'agrada molt a mi, sí, eh? I que estarà molt bé i que tots són molt bons actors i amb aquest superdirector doncs serà un producte molt maco.
Que lluita contra un panorama complicat, això és així, eh? Perquè tenim el Juliol, el Grec i després el nou grec, però vull dir, és, hi ha una competència, la gent li importa una merda quan seu al teatre, si surts a dos autobusos, a tres, a 40, a cap, si estan tots els mitjans, la gent ve aquí i ve, vol veure que tota aquesta xerrameca que hem fet, que sigui veritat. Per tant, una cosa que m'he quedat amb vostres cares i sé que heu vist, però a mi m'agrada després veure-vos al teatre i que em contrasteu, que em digueu, mira, tot allò de Bertín, mucho bla bla bla, però no ho digueu. Sí, tenia raó. Ell és el Dani.
El Dani.
Hola, Dani, que parla molt.
Mira, Andrei.
Mira,
Andrei.
Així que us esperem. Va. I que confirmeu que això és veritat.
Gaudirem molt de l'obra.
Jo també volia dir-vos que quan es va parlar de fer-la i tot això, jo no estava molt segur de fer el personatge, perquè jo em veig gran, jo sóc gran, sóc més gran que la meva mare, i llavors jo pensava, ara com? Diu, però no és teatre, i jo sóc actor. I llavors la Sílvia diu, no, ho has de fer tu, cony, tu ja ho has de fer, i jo realment disfruto molt fent-la, però esclar, jo sóc més gran que la meva mare, eh? Llavors això em tirava una mica enrere.
Home, la revista vestida de senyora
Fuster. Ja, però bueno. I llavors em tirava una mica enrere i dic jo, a veure què, si colarà. Diu, però és teatre. Teatre, vull dir, todo cuela, suposo.
Sí, sí, l'hem vist aquí, eh? A la foto.
Sí, i llavors és això. Però jo no estava molt segur d'entrar-hi com a actor en la meva obra. Però esclar, quan la vaig escriure vaig pensar que, esclar, jo volia fer aquest personatge, però a l'hora de la veritat, em costava una mica enfrontar-me, però els, ella i altres m'han animat a que el fes. Bueno, així és. I el senyor, com jo soy muy grande, me tira por el suelo, me hace sufrir, me hace lo que quiere.
Perquè estàs en la forma.
O sigui, no sé si me'n sortiré viu d'aquesta experiència, tindré ganes de repetir-ho, ja ho veurem.
És fantàstic, és com els cantants d'òpera, no? Com som un segon d'una vinga, tots es llencen a terra, sí, sí. Perquè és allò. Però ho he vist que es fa tot, bum, per
sí, terra. Sí, ell quan veu que estic àgil, diu, a veure la terra, no sé què, no sé quantos. Els altres, tots muy señores. Aquí, el iaio pel terra, per terra.
És la venganza.
Sí, però bueno, és així, el teatre és això.
Doncs us esperem, eh, que vingueu. Va, a veure si és veritat. Ai, bueno, no us hem deixat preguntar.
Ara, ara estaria bé, no? Si vols.
Us hem explicat.
Però no, si us ha quedat alguna cosa al pap.
Saps què passa? Que es crea aquell buit sempre de... I aquí hi ha anat a saco.
A saco, Paco.
Per favor, si us ha quedat al...
Si vols.
El que no ha quedat molt clar és aquesta família, a on està i com està. Una petita sinopsi del que...
És una molt bona pregunta. Hi ha un lloc específic on es reuneixen tots, perquè amb els ascensors tothom viatja. Els senyors Fusters són de negocis, ell treballa en un centre comercial molt gran que no sabem si és accionista o no, o mig propietari. El Rubén, que és fill, és pintor no gaire talentós, però té el seu marit és Mas Grau, que és un pintor català que es posa a Nova York, a Berlín, a tot arreu, a Alemanya. I la Sílvia és una executiva que porta la fàbrica, que se la vol dur a Xina i tancar-la. Per tant, està claríssim que aquests Fusters dominen molts terrenys de la cultura i dels negocis català. Mentre veiem els ascensors, tothom circula a mig d'aquesta activitat de negoci, però on es troben, i la pregunta és veritat perquè vull dir, no ho havíem explicat, però és una molt bona pregunta, on es troben és a la notaria. I a la notaria, no farem spoilers, però la Madame Fuster té alguna cosa a dir amb el testament i amb la rectificació del testament. I aquí comencen els problemes. I aquí sí que no podem dir que el major
comissió l'assassino.
Està i tot lligat.
Però és veritat, aquest és l'eix. És a dir, com ell molt bé ha dit, les quatre primeres poden funcionar com a microteatre, les veuries i diries, ostres, i no et caldria més informació. I al sumar-les vas a parar a la notaria.
És una família que es troba en...
Té una notaria.
Àvia vol fer un testament. Però heu dit que n'hi ha més personatges, com dos famílies, no?
No. És una família.
Els altres són encreuaments. A veure, la foto l'hem de fer d'alguna manera, però diguéssim que el que tu descobreixes és, per exemple, que ella doncs, treballa en un molt important negocis i ell fa el Fernández, que és el...
La secretària
el cartell representa, diguem, la part alegre de baix, que són, diguem-ne, els quatre sensors on veiem aquests personatges en una situació més o menys o còmica, o grotesca, o com tu vulguis, que són, diguem-ne, personatges... Els de baix no són la família, són els altres personatges que
no.
I els de dalt són la família. Encara que són els mateixos actors.
Sí, 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 sí.
I és un edifici amb 5 ascensors, és no ser com la família.
No, són quatre, diferents, que no és
això. Són 4 ascensors diferents. Quatre espais.
L'altre passa amb una oficina i l'altre passa amb una escala de l'Eixample.
Sí,
però no
diferents.
Tindràs cap cosa, només el text i un espai sonor que t'indicarà més o menys on estàs. Però, sí, però no hi ha un exercici de que tu t'apuntis al joc. De fet, és un joc teatral. No tens ni l'ascensor de l'Eixample, ni l'ascensor de l'ambulància, però l'espai sonor et convida. És el joc teatral, són els actors.
Sí, anem coneixent a un membre de la família a cada un dels primers actes. Només hi ha un membre de la família.
O sigui,
no es troben en cap dels primers actes cap membre de... O sigui, no es troben més de dos membres, no, només hi ha un. No es troben fins al final.
Els quatre components de la família, un està en cada ascensor.
Amb altres personatges.
I que no hi ha cap relació entre ells mentre l'estan veient.
¿Qué pasaría cuando te quedas encerrado en un ascensor con gente que no conoces? És una mica això, no? Que jo li explicava ayer en el metro, vivo en el metro, mirava la gente y digo, ¿y si yo digo ahora el ascensor se para y qué harían ustedes? Seguramente que me mirarían con cara de esta está loca, voy a llamar a la policía, ¿no? Porque ¿qué me está diciendo este migrante que aquí nos vamos a parar un grupo de señor, un señor alto? O sea, vas te montas en un ascensor, la gente no se saluda, no se conoce, mira para arriba, mira para abajo, pero si se queda tancat durante una estona, ¿qué pasaría? ¿No? Y es lo que pasa, ¿no? Que aquí está gent es troba y de ahí surten personatges, històries, que després terminen sent...
O sigui, és trobar-se en un espai tancat del qual no pots sortir.
Diferents.
I és això.
Que és un exercici.
Durant els 10 minuts que dura cada... uns 10 minuts.
I què passa en una tareia quan te vienes a tirar con gente que crees que conoces?
També.
Bueno, adéu. Moltes gràcies.
Gràcies per venir.
Merci.
Bueno, si voleu preguntar alguna altra coseta...
Estreneu el dia 10.
El dia 10.
Fins quan?
11 d'agost.
11 d'agost.
Normalment tenim un mes.
Ja la porro a l'altre, ja no.
Si va bé...
Si va mitjanament bé, que es pugui mantenir, doncs ho seguirem a l'agost. I si anés molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, tornaríem per Nadal. No se sap, no se sap mai.
Adéu,
de moment el que tenim és un mes.
Les reunions familiars,
aquestes coses. El futur Dios dirà. Estem oberts a moltes coses i si ve bé, doncs bé, si no, mil coses. Poden passar mil coses. Però bueno, la idea és aquesta, oi?
Sí. Hi ha una història, aquesta mateixa història, dintre de la societat catalana hi ha infinites que han passat així. Però hi ha una molt notable, que és la de Joan Pons. Joan Pons, o sigui, el Tau et Set no és el que s'explica. El Tau et Set va ser una xerrada, una trobada fortuita que comença entre Brossa i Joan Pons i d'allà neix el Tau et Set. Però clar, pintorasso de tots ells és Joan Pons. Uh-huh. Joan Pons i Tàpies, no? Sí. Àmbits diferents. Però Joan Pons se separa, es divorcia de la primera dona, no sé què passa al final, i es casa amb una historiadora d'art més jove que ell, que fan una producció enorme de pintura que té, el mateix any tenen, tal com deies, tenen Londres, Tòquio i Berlín. I agafaven un Porsche des de Camprodon fins a París i la gendarmeria no podia conduir ella, perquè Joan Pons no conduïa. I carregaven el Porsche de pintura i anaven a París i venien tot.
A vendre-ho, no? Directe.
Venien tot. Estan en condicions privades per tot arreu. Però quedava un fons enorme de pintura per una màquina de pintar, Joan Pons. No? I a més, si heu vist alguna cosa, ara s'ha fet a la Pedrera una pactada, però arriba que Joan Pons li transplanten un ronyó, que va ser l'última exposició que va fer, va ser a Granollers en les capses secretes. No? I, bueno, era crònica d'una mort anunciada, molt relativament jove, i testa a favor de la Marc Coromina, que és la dona, la seva dona. però tenia un fill del Pons amb la primera dona que s'havia casat amb una carulla, carulla de gallina blanca, no? Mm. Què passa? Jo tinc una filla que és educada i em deia, però això és de l'etapa de civil 1 i civil 2, no, no hi ha dubte, li aixequen el testament, saps? I se deixen el testament a la carulla, a la neta, perquè el fill, en el procés aquest, el fill de Pons, que era l'hereu legítim, mor també.
Oh, una mica desgràcia, no?
Sí, 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 sí.
I una niñita hereda,
sí, hereda
amb tota l'obra
sí,
pictòrica.
Sí. Menys, perquè el jutge va ser perquè van menys, tota l'obra que estava a la Roca, que era el taller de Joan Pons, i que aquella vivenda era de la Mar Colomina, no era de Joan Pons, per tant, tota l'obra que estava allà no es podia tocar. Ah. I és la que es queda la viuda, no? Ara, clar, això crea que hi ha un fons de pintura de Joan Pons en mans de la viuda i un altre fons en mans de la família Carulla. La família Carulla, com totes les grans famílies catalanes, el més tonto el posa en la cultura. Entonces, allà va parar un que era... Però perquè la neta... I per això no hi ha fundació. No hi ha res de Joan Pons, o sigui, no es veuen ni exposicions. I és enorme, és brutal.
Està bloquejat tot.
Està bloquejat i no ho poden tocar.
No, està parat. Però què passa? Que la neta, la última hereva de la part més important de l'obra de Joan Pons, se'n va a Miami i vol cantar rock. I passa olímpicament de tot perquè, clar...
Les millor... coses passen a les millors famílies.
Exacte, aquesta ha nascut milionària. Que hagi vingut això de la família del seu pare...
No,
ella no estava centrada. Però, clar, ha madurat. Després de deixar de ser pintor, ella ha tornat cap aquí i es va entendre, ara fa pocs mesos, amb la van anar a veure a la Marco Romina i li digui, escolta, això sí, això són dues zones, anem a desencallar-ho i acabarà existint una fundació i un museu, afortunadament amb l'obra de Pons, que, bueno, és brutal.
Que és la pròxima que escriviré.
És brutal.
Aquesta família que escric jo no és només una família catalana, pot ser de qualsevol lloc, vull dir que no és específicament d'aquí.
Bueno, no, també pensa una cosa, que aquí hi ha l'hereu.
Ah, bueno, però aquí no hi ha hereu.
Vale, aquí l'hereu.
Aquí no hi ha hereu.
Per exemple, no ho sabem, jo
no ho diguis.
No hi ha. No és una família, és una família catalana,
no,
però que pot estar...
Aquí hi ha l'hereu.
Pot
aquí
estar
no, jo dic que a Catalunya sí. Hi ha l'hereu.
Jo no he volgut que sigui una família només catalana.
Ho és.
Bueno, ho és perquè jo sóc català, no tinc per què
respirar,
però vull dir que els meus problemes no són només per ser català, sinó són universals.
Però mira una cosa, la mandra del legislador és absoluta. Hi ha llocs, per exemple, a l'Uruguai va passar una cosa, hi havia un tio que era fill natural, no? Un tal Echegoyen, i arriba a senador. I l'Echegoyen, en 1940, desenvolupa una llei que és, per exemple, que a Suècia es va desenvolupar més tard, que és el següent, o sigui, hi ha una nena nascut d'una part d'una família o d'una altra, és igual. Si nosaltres constituïm un matrimoni, per exemple amb la Sílvia, nosaltres constituïm un matrimoni avui, i existeix l'Anna Murga, la Marieta, que són nenes, que ella no sap si són d'ella i una altra, o si són meves i una altra, i si no són nostres, però elles tenen aquelles criatures. En l'acte en què ells constitueixen el matrimoni, aquelles criatures són filles legítimes d'aquell matrimoni. Això ha solucionat el tema de les adopcions. Entens? O sigui, si algú vol adoptar en sèrio una criatura, aquella criatura no apareix en cap registre civil amb cap nom que no és l'acte de la Constitució de Matrimoni. És avançadíssim. I és el que fa que els suecs, quan adopten, no adopten. El suec és pare absolut o mare absoluta perquè inscriu aquella criatura en un acte matrimonial. S'ha acabat el tema.
No diu que és adoptiu, diu que el fill s'ha acabat.
És fill.
Pot ser asiàtic.
És fill, és fill. La paraula adoptiu...
I pot tenir els ulls així, pot ser asiàtic. És igual. I hi ha una obra de Lars Norén sobre l'assumpte, que es diu Kira, que és excel·lent, que va sobre això.
Però no som suecs aquí.
Per això és una obra catalana. No som suecs.
Bueno, però som europeus. Gràcies. Bueno.
Gràcies.
Sempre has d'agrair. Gràcies per venir. Pensaven que no vindries.